Un quart i quatre minuts de nou. Anselm Díaz, bon dia.
Hola, bon dia.
Em perdonaràs la broma, però anava a dir Anselm Díaz, eh? Estàs a punt d'escapar-se'm. Anava a dir bon Díaz.
No, ja.
Quantes vegades te l'han fet?
Bueno, alguna vegada, però no gaires, eh?
Alguna vegada. L'Anselm Díaz, com deia, és el coordinador de l'ADF Montgrí. Amb ell volem parlar sobre el tancament de l'accés amb vehicles a motor al massís del Montgrí, però també de com es presenta la temporada d'estiu. Abans farem una prèvia amb en David Parranyó. David.
Torna la campanya antiincendis. El passat dijous es van tancar els 8 accessos motoritzats del massís del Montgrí. Les altes temperatures i la sequera han incrementat el risc d'incendi. Només cal mirar aquests darrers dos dies. Hem tingut petits ensurts a la Pera, de Verges o a Sant Feliu.
Doncs, Anselm, la primera pregunta és òbvia. Com es presenta la temporada d'estiu?
Bé, bueno, en principi nosaltres tenim un dispositiu de vigilància diari des del 26 de juny fins al 31 d'agost, en els massissos de tot el Baix Empordà, a Gavarres, al Montgrí i a Ardenya, a la zona de Sant Feliu, amb vehicles de les ADFs corresponents en cada massís, i amb dues persones vigilant des de dos quarts de 12 fins a dos quarts de 7 de la tarda. En principi, clar, alguns diuen que serà un estiu normal, Això vol dir que les temperatures seran igualment altes i amb poca pluja, llavors vol dir que hem d'estar molt al cas perquè l'estrès hídric que va acumulant els boscos és molt important. Uh-huh. I tocar ferro i que no hi hagi cap incidència molt, molt forta.
Fa un moment m'has dit, alguns diuen que serà un estiu normal, que el que passa que no sé si el problema no és que l'estiu sigui normal i per tant faci molta calor, sinó el fet que no hagi plogut des de fa molt temps.
Sí, jo crec que va ploure bastant al març, però ara portem això des del març que plou molt poc i amb temperatures altes, amb la qual la vegetació ja comença a tenir un estrès important, i en zones com el massís del Montgrí, que és una zona pobra i amb un terreny bastant sec, doncs la vegetació pateix bastant i està a punt de, bueno, dir en qualsevol petit espurnar comenci un foc. Si les condicions a més climàtiques no ajuden, doncs, pot haver-hi un foc més, de més importància, depenent de quan s'arribi. És per això...
Disculpa, t'he tallat.
No, deia que això, que per això una mica la importància és la vigilància i està molt al cas de que hi hagi alguna incidència, no? Intentar agafar-la sempre en els primer, a l'inici de la influència, bueno, de la incidència.
Deixa'm dir-te o comentar una petita maldat. Hi ha qui diu és que el bosc mediterrani i el clima mediterrani fan que regularment un bosc s'hagi de cremar per després tornar-se a regenerar.
Bueno, això en part és real. El que passa és que una cosa és que hi hagi un incendi cada 50 anys i una altra cosa és la recurrència de que per causes humanes o per imprudències de les persones, doncs es provoquin focs tan sovint, Uh-huh. Vull dir que això, clar, segurament que els boscos mediterranis tenen estan adaptats a la crema, però si al final es crema el bosc cada any, al final no tindran ni llavors per recuperar-se, no?
Està clar. La setmana passada es tancava el massís del Montgrí. Els motius reals pels quals es tanca el trànsit rodat a un espai com aquest, quins són? Són més de prevenció d'incendis o són més de protecció en cas que hi hagi incendi?
Mira, són les dues coses. Una mica és que s'ha comprovat que la gent que va en cotxe és més despistada, per dir-ho d'alguna manera, i van més relaxats. I una altra és de protecció a les persones, perquè evidentment si van en bici o caminant entren moltes menys persones, i en aquests anys que ja portem fent aquesta actuació hem comprovat que la presència de persones a dintre del Montgrí s'ha reduït moltíssim, no? Uh-huh. I això fa que sigui més segur, tant per les persones que es puguin trobar i també que es provoqui algun despist que provoqui alguna incidència.
Escolta, si no m'equivoco, va ser el dissabte 17 que va organitzar una xerrada sobre el risc d'incendis forestals?
Sí. Va ser una...
Anava a dir, quina és la repercussió que tenen aquest tipus d'activitats? Ve gent, s'interessen pel tema? O ens falta encara una mica més de consciència?
Jo crec que falta consciència. A més, van dirigides a les segones residències i, és clar, amb aquestes temperatures, primer que moltes urbanitzacions últimament posen les cases a lloguer, llavors vol dir que els propietaris no hi són, I després falta consciència, perquè sempre és una mica, fins que no hi ha una incidència i veuen que realment estan en una zona de risc, no són conscients de que han de prendre unes mesures d'autoprotecció, sobretot. I com que també les actuacions d'autoprotecció poden costar calés, doncs costa. I aquestes xerrades, doncs a vegades sembla que ve poca gent. En principi la del dissabte no va venir molta gent, però mira, les anem fent perquè vagin pensant, saps? Si més no, si veuen els cartells en si a Torroella aquest hivern en quant a prevenció s'han fet totes les franges en totes les urbanitzacions, que en tenim poquetes comparat amb altres pobles del Baix Empordà, però totes les franges de seguretat com a mínim estan fetes a Torroella.
Just ahir a la portada d'aquest programa parlàvem del grau de responsabilitat que tenen els propietaris de boscos. A Catalunya el 70% de la massa forestal està en mans de la propietat privada, que té, diguem-ne, el dret d'explotar-la o de fer-hi el que li sembli, però al mateix temps no té l'obligació de tenir-la i de mantenir-la i per tant no té tampoc cap tipus de responsabilitat civil si es genera un incident o un foc des d'un d'aquests punts de la propietat privada.
Sí. Cada massís és una qüestió particular. El massís del Montgrí, per exemple, el propietari general és per sort, és l'Ajuntament de Torroella, i sí que fa gestió forestal, perquè té boscos que com a mínim treu un aprofitament. A la falda del Montgrí sí que tenim petits propietaris que són molt petits per poder gestionar els seus boscos, no? Són pinedes d'una hectàrea i que no dona cap rendiment i fa que la gent no gestioni, no?
Fins a quin punt no s'hauria de poder exigir responsabilitats a algun d'aquests propietaris quan és des del seu terreny on s'origina un foc? I és demostrable, òbviament, que l'origen del foc respon a la deixadesa de l'espai.
Sí, és clar, és una cosa difícil, jo diria, perquè clar, quan tens petits boscos o petites pinedes i la gent disfruta del bosc i que realment fa que la influència pugui provocar un incendi o un descuit i pugui provocar un incendi, a la propietat quines responsabilitats té sobre això, i no ho pot controlar, saps? L'accés de les persones al bosc. Llavors jo crec que hem de ser tots amb una mica de consciència de que si disfrutem de la natura siguem conscients de que l'hem de cuidar entre tots, a part de la propietat que també, que hauria de fer un esforç per mantenir com a mínim una mínima gestió o una mínima gestió activa, que a vegades realment els guanys són molt petits, si és que n'hi ha.
Sí, però potser en benefici de la neteja es podria fer amb els boscos el mateix que fan alguns pagesos, que és, escolti, jo només tinc un camp, no puc treballar-lo, no puc explotar-lo perquè sóc gran, perquè abans el feia, l'utilitzava el meu fill, pel que sigui. I ara el que faig és parlar amb algun pagès més gran que gestiona molts altres terrenys i li cedeixo la gestió del meu camp, doncs, no sé, a casa meva, si no recordo malament, és a canvi de 10 garrafes d'oli a l'any, que hi ha un pagès de Pals que ens porta els dos camps que tenim a casa meva, perquè ni la meva mare, ni jo, ni els meus germans ens en podem fer càrrec.
No, és veritat això, eh? Una altra de les coses és que també una mica depèn de la consciència silvícola que hi hagin tingut. Si són propietaris una mica grans i que han fet sempre gestió forestal, més o menys, o li han tret un profit al bosc, ja solen fer això. El que passa, el problema està en zones petites on no hi ha hagut una gestió o un benefici del bosc, sinó que tot era a boscos per treure una llenya en el seu moment, i que han anat heredant les famílies, que fins i tot són de fora, a lo millor, i que no tenen la consciència de la pagesia aquesta, vull dir que són gent que ha heredat un petit bosc o un camp d'oliveres que s'ha abandonat i s'ha transformat en bosc, i llavors fa que siguin molt reacis a cedir i això, la gestió, fins i tot ja sigui un ajuntament, ja sigui un ADF per fer-li per buscar subvencions per poder gestionar, i és clar, al final la propietat és la propietat i no la podem allò posar en qüestió,
No sé, donant-li voltes al tema ara, m'estava preguntant si des de les ADFs, per exemple, no es podria crear una bossa de contactes de pagesos o de persones d'explotadors, en el bon sentit del paraula, d'explotadors de grans extensions de bosc, que es podrien fer càrrec de la gestió de la neteja i el manteniment dels boscos de petits propietaris que no se'n poden fer càrrecs per si mateixos. No sé si des de l'ADF no es podria generar una iniciativa d'aquest tipus.
Bueno, sí, mira, des de Torroella, Montgrí, amb col·laboració amb la Diputació, la Generalitat i l'Ajuntament, estem intentant tirar endavant això, el que diem un pla de gestió forestal municipal. Són, per exemple, al Montgrí hi ha 800 petits propietaris.
Déu-n'hi-do, és que em sembla una barbaritat que molts, en un espai tan petit hi hagi
tants propietaris.
Sí.
Clar, i són parcel·les molt petites, de gent que a més es pensa que té un gran bosc o té una gran parcel·la, que quan té un valor ínfim, perquè clar, són mitja hectàrea, una hectàrea, alguns sí que poden tenir 2 hectàrees, però molt poc espai, i costa molt fer-los entendre que això, que el que s'intenta és fer una gestió en benefici a tothom i a que ells tinguin més o menys endreçat o més o menys allò explotat la seva finca. Res més, però costa molt, perquè a més són gent realment molt gran, altres que les herències no s'han traspassat, i això fa que no puguis parlar amb els fills, perquè clar, vull dir, si no s'hi han posat els papers, els boscos a nom seu, doncs
clar.
Ningú te pot autoritzar. Hi ha una sèrie de problemàtiques aquí que, com que no són com els camps, que sí que tenen un benefici o sí que han tret un benefici, doncs aquests petits boscos passa això, no? Que la gent ho té una mica abandonat, perdut, però sí que tenen molt clar que la propietat és seva, no? I costa això.
Anselm, quan parlem amb algun responsable d'alguna activitat relacionada amb el medi ambient, sempre surt la paraula o la frase o l'expressió franges de protecció. Què són les franges de protecció i com es creen?
Bueno, les franges de protecció solen ser al voltant de les urbanitzacions i de les cases aïllades a bosc. Han de ser de 25 metres des del límit de la urbanització cap a bosc, i han d'estar aclarides en quant a matollar i en quant a arbrat, que com a mínim l'arbrat no tingui continuïtat ni horitzontal ni vertical, que vol dir que els matolls no puguin tocar la copa i que les copes no es toquin entre si, és a dir, que els arbres han d'estar a una distància aproximada de 6 metres, depèn de cada arbre, i que la vegetació arbustiva estigui desbrossada.
Disculpa, pot haver-hi arbres a menys de 25 metres d'una urbanització, però entre si no poden estar a menys de 6 metres.
Ah, exactament, exactament, això, eh? I això facilita una mica que si ve un foc cap a la urbanització, baixi d'intensitat i es pugui, com a mínim, protegir les cases, eh? Al final de tot, no vol dir això que es pari un foc, però sí que també és una zona on té els bombers i tal, poden treballar amb més tranquil·litat i es puguin moure pel bosc, perquè a vegades un dels problemes és poder-te moure pel bosc, eh? Perquè com que està tan embardissat, doncs hi ha problemes d'avançar, eh? Clar. I d'aquesta manera és una mica també d'ajuda d'autoprotecció als bombers i a les persones que viuen a la urbanització. Això mateix de les franges, també les parcel·les interiors de les urbanitzacions han de complir aquesta mateixa normativa, perquè a vegades hi ha focus secundaris que el que fan és que agafen una parcel·la del mig de la urbanització i al final comença a haver-hi focs allà al mig de la urbanització, eh?
Al final, amb el perill. Al final es tracta d'allunyar, diguem-ne, les cases de les zones on poden haver incendis, vull dir, tant si és a dins com si és a fora.
Sí, 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 una mica és això, eh? Vull dir, van tenir un urbanisme que volíem les cases a dintre del bosc i això no, actualment hem vist que és un gran risc, no? I sobretot a l'urbanisme que a més és deficient en moltes urbanitzacions, eh? Com els carrers, com les voreres, com les parcel·les que estan a l'interior, doncs que no hi ha un bon manteniment en general, eh? Hi ha urbanitzacions que sí, però que moltes són bastant deficients, sobretot
senyor,
al Baix Empordà.
Després de veure algunes operacions acabades d'aquestes de neteja, de manteniment de boscos, sí, és habitual veure el resultat o molts arbres o troncs o branques o molta escorça de pi, que és el que tenim més per aquí, aquesta zona, veure'ls estirats per allà a terra durant molt temps. Això és deixadesa? És com em va dir un pagès una vegada, o és que el pi, com que no es ven gaire bé de preu, s'emporten l'alzina, o sí, però el pi el deixen aquí baix. A què respon que es quedin moltes vegades els arbres o les branques o la brossa allà a terra, que al final no deixa de ser més combustible, més gasolina pel foc?
Doncs mira, una mica sí que tens raó el pagès, eh? És una qüestió econòmica i una qüestió d'accessibilitat. Si per exemple l'accessibilitat a la muntanya és fàcil, normalment es retiren, però si hi ha zones de dificultat important i que el que s'ha tallat és pi, doncs en principi s'ha de triturar in situ, el màxim possible, i es poden acumular els troncs amb una mida d'un metro, metro i mig, i deixar-los allà. Sí que segons els enginyers forestals diuen que la combustió durant 2 anys sí que és combustible, però el que passa 2 anys la combustibilitat d'aquest material baixa molt perquè es va podrint. Evidentment, a la zona del Baix Empordà amb aquestes calors no es podreix de la mateixa manera que la Garrotxa. Això sí que està, és veritat, clar. Està clar.
Però jo li puc assegurar principi... que he vist de manera recurrent arbres sencers no triturats a un metre i que s'han pogut estar un mes, 2, 3 i 4 mesos estirats al marge d'un camí després d'haver estat talats.
No, això és veritat, eh? Les piles que es fan per biomassa s'han de secar i evidentment poden estar fins i tot durant tot l'hivern, eh? En principi no és bo que les piles estiguin a partir del 15 de juny, hauria d'estar en general totes les piles de tallada retirades del bosc. El que passa és que a vegades per l'economia o per els processos de biomassa i tal no han pogut triturar i queden, eh? Sí que és veritat, eh? Vull dir que... Però, per exemple, el Montgrí, que en aquest any han tret més de, no sé, 40.000 tonelades de pins, doncs el 15 de juny...
40.000 tonelades o 40 tonelades? 40.000 tonelades em sembla molt bèstia.
No, no, són molt, són, és que entren molts arbres, eh? Vull dir, de la zona de muntanya gran entren moltíssims arbres, eh? Sí, sí, vull dir que cada tràiler que sortia em penso que van 40 tones, jo diria, vol dir que entren moltíssims pins, eh? Vull dir, moltes tones de, perquè s'està aclarint de les plantacions que es van fer als anys 60 amb una densitat altíssima de pins. Vull dir que fins i tot de tanta densitat els arbres no creixen, eh? Uh-huh. I ara s'estan aclarint allò de 700 peus a deixar 300 peus per hectàrea, eh? Vull dir que són molts arbres que hem tret, eh? Uh-huh. I el 15 de juny hem pogut retirar totes les piles que hi havia a muntanya gran que havien estat durant tot l'hivern més o menys assecant-se, i hem pogut triturar tota aquesta abans de juny. El que passa és que sí que hi ha zones, eh, del Baix Empordà, que a vegades doncs queden restos de piles de biomassa que no es poden treure o que no es retiren fins a finals d'estiu. I això sí que realment comporta un risc, perquè qualsevol descuit, doncs clar, tens allà una pila,
sí, que és això, és encendre, sí, una, sí, cigarreta, sí, dins una gasolinera, sí, sí, que queda,
sí,
clar.
Sí, sí. Ben bé.
Senyor Anselm Díaz, gràcies per atendre la nostra trucada i posar-nos una mica més al dia sobre aquest aspecte, i des d'aquí seguirem aprofundint en la necessitat de tenir el bosc net, perquè és que ens hi van moltes coses.
Sí, sí, tens raó, ens hi van moltes coses, ens hi va fins i tot que plogui una mica més o que plogui una mica menys. Exacte. En les nostres, Molt bé, moltes
Senyor
gràcies Díaz, a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia i sort.
Molt bé, igualment.
Adéu. D'aquí 5 minuts seran 9:15 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.